Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Abans de presentar a qui ens acompanya a l'estudi, que suposo que ja sabeu qui és, deixeu-me que us digui que és el que en aquest cas no li preguntarem. No li preguntarem, per exemple, quan trauràs el teu proper disc, ni com es diu el teu grup, ni si ens pots explicar alguna anècdota divertida de la gira, ni què s'emportaria a una illa deserta, ni quina és la cançó favorita de totes les que ha escrit. Aquestes són algunes de les pitjors preguntes que diu ell que li han fet. I així ho explica el seu llibre 50 palos y sigo soñando. Pau Donés, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, des que has escrit el llibre, algú t'ha tornat a fer alguna d'aquestes preguntes? Has detectat
que no se l'havien llegit? No, he tingut sort. La promoció del llibre ningú m'ha...
No.
Hi ha hagut algun periodista despistat que no s'havia repassat aquest capítol i ha estat a punt.
Ai.
Bueno, és que també els periodistes que hi ha avui en dia... Perdona, Pau, sóc que coneixes tot, senyor Buigas.
Absolutament.
Em coneixes tot bé, no?
I tant.
Sí, ha seguit la meva carrera i tal.
Home, absolutament.
No, que és normal que avui en dia els periodistes també sembla que donguin els carnets allà amb una tòmbola o alguna, perquè no hi ha creativitat, no hi ha res, no es documenten. Sí.
Exactament, l'anècdota divertida d'aquest capítol de periodisme és el periodista aquell de Razón.
Aquest és boníssim.
Que el tio pues, estàvem allà a Madrid, a la discogràfica, i llavors el tio entra, no? I jo estava allà sentat, quan se sentava meu, comença a mirar les mosques i tal. I llavors diu, bueno, cuando quieres empezamos, ¿eh? Diu, no, es que estoy esperando a Pau Donés. I va... I Pau Donés diu, sí, Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. I dic, ah, vale, es que soy yo. Diu, ah, tú eres el de la flaca. Ah, oye, muy bonita la flaca, eh. Hòstia, jo pensava... Llavors, quan se mirava, era si una càmera oculta, però no.
Sí, és que no tenia ni idea. En canvi, jo, bueno...
Perdó, a més, tinc entès que van marxar perquè tenia pressa, no?, que havien de marxar de cap de setmana.
Sí, Marbella s'anava. Era un xiu repentinat d'aquests de... Diu, me voy a Marbella, què tal, que he quedat con unos amigos en Marbella, i perdona que corte la entrevista. Diu, hòstia, vete a Marbella, col·lega.
Hi ha gent veu, per tant, és pitjor que vostè.
Eh, com ho sé?
Aquesta entrevista és molt pitjor de les que fa vostè els divendres.
Preguntes originals, una criticitat. Vols que et foti un exemple?
A veure, va, faci una pregunta original al Pau Donés.
Sí, bueno, quin xarop porta pal? Perquè és que no acabaries mai.
Deixa'm pensar. Mira, n'hi ha un, a Mallorca, el Palo.
Sí.
El Palo, sí, és un xarop d'herbes, alisat, que li donen espalo. No, senyor Buigas, no agafi mai una bolinga de palo, que s'està una setmana al llit.
Ah, sí. Ja t'ho emborratxa, el xarop aquest?
Hòstia,
és xarop. Vale, és una altra cosa. Bueno, ja està, ja pots continuar. Ja ha trencat el gel.
Ha trencat el ritme.
Gràcies, perquè em sembla que seria una entrevista molt sèria aquesta, si no és per la seva intervenció.
L'ha millorat. Avui el Pau Donés ve, com dèiem, a presentar-nos un triple treball que porta per títol 50 Palos. Està celebrant els seus 50 anys i els 20 de Jarabe de Palo, amb un disc que conté els millors temes de la banda, gravats en format acústic, que ara escoltàvem amb el Bonito, per exemple, un llibre que va ser dels més venuts el dia de Sant Jordi i una gira que el portarà el proper dissabte al Liceu de Barcelona. Tot això amb la Marta, que la Marta, bona tarda.
Hola,
estàvem repassant amb el Pau, que no només està al Liceu, no cal que busqueu entrades perquè no hi ha...
Sold out, tot venut.
Però encara hi ha algun forat, algun dels concerts que farà Jarabe de Palo.
Tenen una gira bestial i si els voleu veure l'1 de juliol, per exemple, actuen al Canet Rock, el 8 de juliol al Festival dels Jardins de Pedralbes, també actuen al Festival de Portaferrada a Sant Feliu a l'agost, això el 5 d'agost, i a Peralada. Oi, Montse?
Sí, home, té...
M'ha agradat molt ara aquesta.
Ara t'ha passat la pilota.
He passat, pap!
No, però és xulo perquè... No, dic que realment aquest any fotem molts bolos i jo portava ja 2 anys sense tocar i tenia ganes, no?
Bueno, quines sensacions estàs tenint en aquesta tornada als escenaris?
De moment tenim 2 espectacles aquest any, que és el 50 Palos, que és aquest espectacle més de quartet, més acústic, amb pianista, violoncel·lista, contrabaixista, i jo que toco la percussió i la guitarra i canto. I llavors un espectacle en banda que serà en els 20 anys, que és més el que farem a l'estiu. I de moment el dels 50 Palos està sent una meravella, perquè és un espectacle molt més... Estem tots molt més a prop, és un espectacle més íntim, i jo tenia ganes de tornar amb aquesta... I la gent té moltes ganes de saber a veure què ha passat amb el Pau Donés, amb el sentit de si m'ha caigut un braç... I... No, faig la broma. I clar, les cançons venen així, com amb pilotes, no? O sigui, hi ha cançons que són a piano i veu, l'altra a piano, violoncel i veu. Uh-huh. I és un concert molt emocionant. I, bueno, doncs ara hem estat a Mallorca ja aquesta setmana i 2 concerts a Saragossa... Vam estar també a Sant Sebastià, a Bilbao i a Santiago Compostela, i bueno, així fins a 20. Aquest any farem 100 bolos i molt bé, de moment de lujo. Mm-hmm.
El Gran Teatre del Liceu sonaran els grans èxits de Jarabe de Palo, amb aquest format més acústic,
sí,
no? Que, per fer-me una idea, seria el disc, no? Una
mica sí, el és el disc. Sí, 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 és el disc. Sí.
I l'únic nou tema que apareix és aquest.
Ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora.
Una cançó que dius que és una cançó d'amor, però en aquest cas no a una persona, sinó a la vida.
Sí, correcte.
Com sorgeix aquesta cançó?
Precisament un dia que... Jo sempre he fet cançons d'amor a les dones, no? Mm-hmm. Perquè soc un gran admirador de les dones. I sempre que m'han volgut deixar. Llavors he fet servir el truquillo, saps? I vaig fer una cançó ben molona.
Per allargar-ho.
No m'ha funcionat mai. Vale? Sí que en cada les cançons que després han sortit els discos i mira, doncs ens ha anat bé, no? Però mai havia escrit una cançó d'amor a la vida i la vaig escriure precisament un dia que em passava el mateix, que em vaig despertar pensant que se n'anava, vale? Sense motiu. No tinc cap motiu per pensar-ho, en tot cas jo tinc un càncer, però de tenir un càncer embolisme encara passarà molt temps. Però vaig tenir aquesta sensació i la vaig escriure, no? Perquè em va donar... En aquell moment no estava preparat per acceptar-ho i vaig escriure la cançoneta.
Una cançó que, a més, ha impactat molt, perquè, clar, tothom sap que has patit el càncer i has fet aquesta cançó, i clar, la gent quedava com... Diguéssim que el comentari, el Pau Donés ho explica, en aquest cas et transmet les sensacions a través d'aquesta cançó del que ha viscut, no?
Exacte. O sigui, hi ha 2 facetes aquí, per qüestions de ser un personatge públic. La faceta d'exposar l'enfermetat, perquè em vaig donar compte que és una enfermedat que fa patir molt. Fa patir molt els que la tenim quan no sabem de què va, però sobretot el nostre entorn. Jo recordo el pare, quan li vaig dir primer de tot, i dir, escolta, pare, no m'estic morint, vale? I em va dir, per què m'ho dius? Ah, però ara t'explico. Perquè si li hagués dit primer que tinc càncer, ràpidament hagués pensat, hòstia, doncs adéu, no? I llavors vaig pensar que seria bo intentar normalitzar una situació de càncer o desestigmatitzar aquesta idea, perquè realment el càncer és un gran desconegut i per això li tenim tanta por. Vale? Quan passes d'espectador que t'acolloneix a protagonista, que la coneixes, i bueno, doncs, al final aprens a conviure amb ella. Jo tinc càncer, però he escrit un llibre amb tenint-lo, vale? El càncer. He gravat un disc, portem ja 30, 20 i pico concerts, aquest any en farem 100, vull dir, la meva vida és quasi exactament igual que abans, vale? I llavors, doncs això, vaig voler... Hi havia una senyora que em va parar un dia pel carrer, i explico la llibre, però és molt xules.
Aquesta l'expliques al llibre?
Sí, i la senyora d'uns 80 anys o així em para i em diu, ostres, estic, bueno, el primer... Clar, jo tinc aquests mofletes i els encanten les àvies, no? No podem estirar de moflete, bestia, no dic, encara me... I llavors em va dir, fa 7 anys que tinc un càncer i no els he dit ni als meus fills ni a les meves amigues. Llavors et vaig veure tu explicant-ho a la tele, i llavors els vaig reunir la setmana passada, el diumenge els vaig convidar i ja els hi vaig dir, i no saps la pena que m'he tret de sobre. Llavors aquesta era una mica... Només per aquesta senyora ja va valdre la pena. I l'altra faceta és la de la cançó. Realment vaig voler explicar què és el que es pot arribar a sentir quan realment tens la sensació de que t'estàs morint o de que et moriràs aviat, no? Però tampoc vaig voler fer una cançó trista i una cançó...
No, això és una...
Sí que és, té una certa...
Té un impacte.
Sí, té un impacte. Sí. Però va ser realment... És una cançó escrita amb honestitat, no? I volguem reflexar un estat d'ànim concret. Mm-hmm. Com, per exemple, hi ha el Lado Oscuro o altres cançons de Jarabe, que són cançons... O la de Dios, cançons d'amor, que és una mica... Dius, hòstia...
Tinc dues preguntes a fer-te sobre aquesta qüestió. Primer, vale. Quan decideixes, o sigui, explicar-ho?
I de seguida.
I per què? Per què? Molta gent, el que deies tu, fa-lo d'aquesta senyora, no? Que no ho explica, molta gent no ho calla, no?
Sí, perquè...
Vas dir, fem un pas endavant, expliquem-ho. Perquè va sorprendre molt, recordo que ho vas publicar per xarxa, no? I tothom va quedar bastant impactat en aquest sentit, de la manera de fer-ho, d'explicar-ho així obertament, no?
Sí. Va ser divertit, la veritat. Sí, perquè el primer vídeo és acollonant. Em anaven a fer un tag i jo encara m'acabant d'operar, anava a dir a Roja, hòstia, diu, dame el telèfon, i per allà, per l'hospital, i després muntar-ho, va ser... I llavors em vaig inventar el text. El motiu és aquest. Per desestigmatitzar l'enfermetat i perquè la gent no tingui por. La gent que el té o que no el té, i que... espero que no, però molts de nosaltres el tindrem, perquè l'estadística diu que un de cada dos homes que arribi als 85, d'aquí un temps, un de cada dos homes que arribi als 85, dels 85 anys, ho haurà tingut o tindrà un càncer. I una de cada tres dones. La bona notícia és que llavors ens donen una pastilleta. Ah, què tens, tu càncer de colon? Pren-te això. Ja està. El que faran és cronificar l'enfermetat, perquè és un gran negoci, s'ha de cronificar. Però bueno, tampoc és tan mala notícia que cronifiquin, perquè com a mínim no ens morirem de càncer. I llavors les famílies igual. O sigui, és com tindre un malalt a casa de la família, és com tindre un malalt amb lepra. Jo dic així, eh? I el càncer no és una enfermedad contagiosa, ni molt menys. Però, hòstia, és com dir, no ho hem d'amagar, perquè, clar, hòstia, quina... És com, no ho sé...
Està això... mal vist, no?
També t'he de dir que els que patiu aquesta malaltia, a vegades, els que no la patim i volem, o sigui, volem ajudar d'alguna manera, no, però també a vegades no vols preguntar perquè sembla que vulguis...
Per no fer-te pesat, no?
Perquè sembla que vulguis burxar o sembla... I aleshores no preguntes, però si, aleshores et preguntes. Si no pregunto, estic quedant malament, perquè no pregunto.
Et dono la solució.
I doncs, per això t'ho pregunto, no? Què creus que és el que s'ha de fer en aquests casos?
No, com si... No, o sigui, que sigui la persona que el té que t'ho digui. Perquè, per exemple, jo he rebut moltes mostres d'afecte i d'això.
Sí, sí.
Clar, cada vegada et dona una mostra d'afecte i és collonut que te donin, clar, et recorden que t'estàs malalt.
Clar.
I això és una putada.
Clar.
És una putada, sí, és una putada. Llavors és millor quan hi ha... Després hi ha molta por, perquè, clar, hòstia, ara els meus amics, per exemple, no? Hòstia, el Pau té ganes, i ara que el truco i què? Pues està morint. I què li diré? El millor és no dir res. Saps? Com si no passés res, però, en fi, no donar-li
no
més
importància. Però ni interessar-se de dir com estàs,
no.
Ni...
Sí, però és que això és com estàs, és que estàs fotut, no? Saps? O si estàs fotut,
és
no.
Que t'ho preguntava per això.
Sí.
Per tant, veig que obro el que faig, en alguns casos, veig que ho faig bé.
Sí.
No,
no
dius res.
No.
No, és millor.
Ho fas bé,
sí, sí, sí. Bueno, si hi ha un tio que té una grip, si li pots dir, què, com et trobes? Hòstia, un tio bueno, que té un càncer.
Anem a reflexions que fa el Pau Donés. T'he sentit en algunes entrevistes amb el documental. Tu dius que entre les coses que més t'agrada fer en aquest món, hi ha, per exemple, hi ha caminar per les muntanyes, navegar, estar al damunt d'un escenari, però el que no sabíem, que ens ha cridat l'atenció, és que t'encanta passar un dissabte al matí en una ferreteria. És que hi ha un personatge aquí al programa, sí, sí, que també li encanta donar vols per les ferreteries.
És el millor plan que se pot tenir.
Però realment t'agraden les ferreteries?
M'encanta.
Sí. Però què bueno, hi trobes? Els tornillos o les polidores?
No. Però compres o només passeges? O...
No, jo... Home, entro a una ferreteria i tinc que estar sense la visa, per exemple, compro coses. M'encanten les ferreteries. I sobretot les seccions de compressors.
De compressors?
Sí, d'aire comprimit, sí, que se copla con la eina.
Les càrxers, sí. Els compressors per pintar...
Sí.
Per tant, ets un manetes.
No sóc molt manetes, sóc un sapastre. Però m'encanta totes les ferreteries, les seccions de taladros...
Sí, hombre, ¿qué de taladro? ¿Con batería o taladro con cable? Porque de batería, si no tengo de recambio, siempre te pasa que se te acaba a mí y hay un problema.
Pero hay unos de la hostia. Hay unos con unas baterías que son la bomba.
Sí, porque los de carga rápida. Sí. Yo tengo una ara que me lo habéis comprado de 2,8 volts la batería. Y
no sé de qué parlar.
Home, d'atrapants, si el vols endollat o el vols amb bateria.
No sé.
I les seccions de tornillos igual.
Sí, los packs,
les mides, si són gruixuts o no.
Però clar, compres alguna cosa o només tu mires?
No, compro.
Ah, va.
I el tornavís el vols d'aquests també elèctrics o manual? Perquè...
En tinc de tot tipus.
Però els elèctrics jo en tinc un que se m'acaba la pila superràpid i no va bé.
Te l'has de comprar bo, això ho
recomano.
I con bateria recargable i recambiable.
Nada de comprar ofertes.
No, perquè després és bateria integrada...
No rosca.
Us en recomano una. A Lleida hi ha la del Mercader, que és bestial.
Ferreteria Mercader.
Sí, és... no me'n recordé. Antonio...
Ara ho buscarem.
Però si hem d'anar a Lleida també saps una mica.
Bueno, però digui que aneu a
fer un programa.
Però si aneu a fer un programa o esquiar...
No, ja anirem.
Aprofites el viatge, sí.
Arribes a Lleida, si vols anar a la Vall d'Aran a esquiar, just sortint de Lleida, allà a l'esquerra ho trobes.
En qualsevol cas, a banda de les ferreteries, com deia el Toni, t'encanta estar als escenaris i, a veure, has fet concerts molt especials, però al llibre en parles d'un que tu recordaràs per tota la vida, que és el que vas fer a Itàlia amb Luciano Pavarotti i Celia Cruz.
Sí.
Ho sentim? L'any 2001, quan el mestre Pavarotti et va convidar a actuar a la gala benèfica Pavarotti and Friends for Afghanistan, i tu al Pavarotti te'l vas posar a la butxaca, però superbé.
Sí, va ser fàcil.
Com ho vas fer?
Bueno, no heu notat a la veu? Que no en tinc ni la meitat de la que tinc normalment. Tenia el cul tan apretat que intentava cantar i no sortia la veu. No.
Home, devia impressionar aquell escenari,
Sí, bueno, estava la Doña Celia allà al costat i el Pavarotti, que és com un... Saps aquelles persones que quan les veus et tiren enrere? La presència era un tio enorme, amb una mirada... Tal. I a més, ell tenia un director musical. Llavors... cantava la Doña Celia, llavors cantava jo, i ell cantava l'estribillo, Guantánamo. Llavors el seu director li donava l'entrada i llavors cantava. Jo cantava amb el micro enganxat a la boca, la Celia més o menys, però el Pavarotti tenia el micro a 2 metres.
Era com una càrcher. Preparava, però a tota castanya.
A tota castanya. I llavors li vam portar una caixeta de vi i un jabugo dels bons. Llavors li vaig dir... bueno, maestro, pues he portat aquí un vi bo espanyol i un prosciutto. I se'm va quedar mirant, va agafar el pernil i dir, no, això no és un prosciutto, això és un jabugo. I el va provar, i llavors al cap de 3 dies van fer el sopar de gala, que és on treuen la pela, que va xulibar, perquè els coberts anaven a 3.000 euros al cobert.
Què dius, ara?
Sí, hi havia el Berlusconi, l'Armani, tots, bueno, un menjador ple.
I tots passant per taquilla.
I tots passant per taquilla, encantats de la vida.
Bueno, això està bé.
I també és veritat que hi havia una bona munió de top models d'aquestes, que als italians els encanta això. Bueno, l'Ornella Muti. L'Ornella Muti també hi era, clar. Jo he sigut fan de l'Ornella Muti, però vamos...
A tu, que ja, diguéssim, tens interès per les dones, no? Doncs ja et va alegrar el vespre.
Oh, l'Ornella Muti. Bueno, i llavors què passa? Que ens vam anar a despedir i llavors el tio em va agafar la mà, em va tensar cap a l'orella i em va dir, el Jabu està excel·lent, moltes gràcies.
Oh.
Sí, sí.
Carai, escolta.
Sí, sí. Bueno, anècdotes.
No, no, però escolta, no tothom té la sort d'haver, per exemple, compartit uns minuts o, en aquest cas, fins i tot cantar en un escenari amb Pavarotti. Mm. Anem a parlar, anem a escoltar el Tiempo.
Es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga, que se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, se compra ni se vende.
En aquesta cançó que parles del temps, sí? T'estava mirant i veig que ets dels que no portes...
No porto rebatxa.
Com és això?
Perquè... Bueno,
no, no cal que
vulguis. Porto un telèfon, no? I m'ho miro al telèfon quan em fa falta. Però no, he viscut molts anys, digui que perdent el temps mirant el futur, no? Mirant el rellotge, hòstia, a veure quina hora és. I ja s'ha acabat. Jo vull viure el meu present, i el meu present, llavors, si visc el present, no em fa falta mirar l'hora constantment.
Mm. El llibre, no? Publiques una mena de manaments, mena de recomanacions, sí, que ens agrada molt. El primer dius que hem de saber viure el present.
Sí, molt important.
I el segon dius que no perdem el temps pensant en el futur.
Sí, correcte.
I una reflexió que te l'he escoltat dir en altres ocasions, i és que... No som conscients, no, de viure el moment, sinó que anem, en aquest cas, en la societat en la que vivim, va tot tan ràpid que sempre recordes el que vas fer o el que vas viure en aquell moment, no vius el present, i, això, i a més, en el moment del present ja estàs pensant en el que faràs, sí, en un futur,
exacte,
no?
I quan estàs al futur, dius, hòstia, te'n recordes aquella entrevista que vam fer? Pues és l'hòstia, sí, sí. A nosaltres ens ha passat molt, sobretot els 10 primers anys. Anava tot tan de pressa que... I vam dir, hòstia, això no pot ser, no? I hi ha una mica un argentí...
Però el trist, perdona, disculpa, Pau, sí? El trist és que t'hagi de passar una cosa, el trist, el que et passa a tu i que et passa a tots els que en un moment determinat tens un ensurt, pel que sigui, de diferents coses, i aleshores sí que intentes fer un canvi d'hàbits o un canvi de mentalitat, però en ocasions molts que diuen, bueno, a partir d'ara... Després tornen a fer el mateix una altra vegada, o sigui, sí, no sé per què. Tornem una altra vegada a la mateixa rutina, al mateix estrès.
Bueno, doncs perquè vivim una vida que ens porta això, però... I això és una cosa que ja fa temps que ho practico, no? O sigui, diem que allò del càncer... Pues,
t'ho ha accentuat.
M'hi ha tornat a portar a dir, xaval, que... Però això tinc un amic argentí que m'ha dit una frase, i ja saps que els argentins sempre tenen frases per tot, i m'ha dit una cosa que m'ha encantat, diu, d'on és? Vivir és urgente. Hòstia, dic, vale.
Vivir es urgente.
Vivir
hi ha una altra frase que
no
la Marta...
No hay que vivir con urgencias. Vivir es urgente.
Però hi ha una altra frase que expliques en el llibre que m'ha agradat molt, que et va passar al Marroc. Aquesta és boníssima.
La frase te la va dir, bueno, que la digui ell.
Bueno, però en aquest cas explica la situació.
Explica la situació. Entren en una botiga de catifes, el Pau Donés, un venedor que no es podia atendre perquè hi havia uns altres clients, va estar 20 minuts amb ells, li va dir torneu més tard. Torneu a la tarda i vinga, comencen a treure catifes i catifes ells asseguts i una catifa
amb un cafè.
Sí, sí, però us atenien superbé, però clar, quan ja portava dues hores, això dius al llibre, dues hores, tu ja molt educadament li dius a aquest bon home que dius que s'assemblava a Dalí, li dius, nosaltres hauríem de marxar. I el senyor com va reaccionar?
Prisa mata, amigo.
Hòstia, prisa mata, amigo.
Entendido. Estàvem a Marrakech, al Zócalo, bueno, tenim una setmana de l'hòstia, i ens va tan empresa, saps? Era com...
Quanta estona veu estar a la botiga aquesta?
Jo crec que 4 o 5 hores, amb els tests i tal...
Quan llavors... et porten el test, mor ja, perquè ja saps que allí, quan et porten el test, saps que allò va per llarg,
Però pensa que vam acabar comprant 27 alfombres, val? I cada alfombra, entrava l'alfombra, llavors entraven uns tios amb l'alfombra, l'obrien. Llavors el senyor explicava, «Sa, c'est la royal!» Llavors explicava que era de pèl, en francès, que no tinc ni puta idea. I llavors això, amb pèl de camell, no sé què, els tins... Va, posa-la.
I què vau fer amb... Perdona, però on van anar a parar aquestes 27 catifes? Pues, regals?
Bueno, us explico què, això és molt bo. Comprant les 27 alfombres perquè, bueno, en aquell moment tenia peles i em vaig comprar una casa i això, i entre una casa que tenia Formentera, que tinc, de fet, a Formentera, doncs pues, les repartim. Llavors, la casa de la muntanya, dic, no, però tinc unes alfombres allà, que es quedarà de collons, vale? I llavors, què passa? Que vam posar la calefacció radiant a tota la casa.
Sí, pues, clar, és lo contrari de lo que se tenia fet servir, perquè justament l'alfombra ella.
Pues jo vaig fotre la casa plena d'alfombres, vale? I llavors, trucant... Bueno, hi ha 3 quilòmetres i mig de tubo per la radiant del terra. És una casa gran.
Sí, ja, ja.
I a més allà fa molt fred. I llavors jo trucant al tio que m'ho va instal·lar, a l'instal·lador, cabrejadíssim, hòstia, que això no refreda, no sé. Ai, que no ho sé, no calenta i tal qual. Llavors un dia el tio diu, pues espera que vinc, a veure què passa. El tio arriba... Comença a veure la fombra. Es va cagar amb
mi. I ara que les tens penjades a la paret?
No, les tinc enroscades, llavors les ensenyo als amics. Mira, aquestes alfombres les vam comprar.
Les vens, no?
I faig el mateix. Els convido un té i comença Sàcela Royal.
Podries fer una cançó de Sàcela
Royal.
Estaria bé, també. Prisa mata, amigo.
Prisa mata, amigo.
Prisa mata, amigo. És bona, aquesta. Bé, el té lliure 50 palos i sigo soñando. Parles d'una carta molt especial que va rebre d'una fan teva i que té a veure amb aquesta cançó, el Depende.
Estamos en agosto, depende. Que con el paso
tens experiències molt emocionants, eh?
Aquesta sí, aquesta va ser
bastant.
Deixa'm dir una cosa.
Sí, sí,
tremendos els arreglos de piano del mestre Jaime de Burgos. El Jaime, que és el pianista habitual de Jarabe, ve del clàssic, i els arreglos de piano són seus i els d'acord també. Xulíssim. Vale,
deixa'm dir que, no, jo vaig escoltar el teu disc avui, i fins i tot vaig pujar a les pistes que estaven tancades, i anàvem amb el teu cotxe, i va bé, i hi havia una pau, perquè no hi havia ningú. O sigui, hi havia, a més, va nevar aquell dia, i era un moment espectacular, i el disc t'emocionava.
És que jo crec que arriba amb... A mi m'agrada més amb aquest format, perdona. Bueno, més despullades, t'arriben més directes, saps?
Perquè és com vam escriure les cançons, saps? És més melancòlic, potser, és més, ai, no més sé, dolç.
Són molt xules.
També el cotxe, escolta, no sé què passa, que... No sé si és pels bafles o què, que t'arriba per tot arreu, però sí, t'emociona més, no?
Si tens un bon equip...
I et dic, com que estava el pam al paisatge i estava tocada d'on pares tu,
doncs
deu ser això, que et generava emoció, no?
Sí, sí.
Però que expliqui l'anècdota.
Bueno, i el tema... Sí, doncs el tema... De...
Però aquesta és molt forta.
Sí, bueno, és que... Abans no hi havia internet ni res, llavors els fans ens enviaven cartes. Llavors, el de Madrid, el Manzanares, quan anàvem de gira, doncs me les portava. I llavors em va arribar aquesta carteta, que és una carteta amb un paper de color blau escrit amb un boli de plata, no? Molt xul, molt maca, una cal·ligrafia xulíssima. I és una amiga, una noia que em diu, mira, vaig tenir un accident, vaig quedar en coma, i llavors vaig estar un any i pico de coma, un any a l'hospital en coma, i la meva germana venia cada dia com si no em passés res a l'hospital, doncs m'explicava el que havia passat avui, tal...
I ella en coma.
Ella estava en coma, sí. I doncs ara això, i va ser just l'any que havia sortit la flaca, vull dir que ella li encantava la flaca i tal, igual. Llavors, al cap d'aquest any, un dia... va sortir el Depende i la seva germana va comprar el disco i li va portar, perquè tenia un caset que li posava música i tal. I llavors va sentar al llit, com d'esquenes amb ella, i li va posar, dius, mira, això és la nova cançó de Jarabe, el Depende, no sé què, pam, pam, la va estar escoltant. Bueno, l'escolten, llavors, quan acaba la cançó, es gira i li diu, què, t'ha agradat? I ella li contesta, sí, m'ha agradat molt.
Cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda.
I llavors, ella m'ho va explicar, amb la carta, però a més és molt maco perquè em diu, no vull que em contesti, no vull que sàpigues qui sóc, però volia que sàpigues el que va passar, no?
Bueno, una història realment emocionant. Escolta, per anar acabant, Estamos Prohibidos, dius que és una cançó molt especial per tu,
sí.
Però en canvi no és de les...
No, exacte. És de les més preferides.
Què té d'especial aquesta cançó? Per què és tan especial?
Perquè és una cançó que parla de llibertat, que és una paraula que fem servir amb molt poc sentit comú, diguem, no? O amb molt poca raó de ser. I aquesta és una cançó que parla realment de l'hòstia de com vivim, que estem totalment controlats. I jo crec que quan naixem, en comptes d'anar-nos al manual de lo que no puedes hacer, nos hauríem de donar, danos el de que podemos hacer que sea mucho más rápido de aprender, no? I és una cançó que vaig escriure en un moment donat i em va encantar.
Ja, perquè això que tingui un èxit de la cançó o no, això no depèn de tu.
No,
depèn de la gent, no?
No,
la
i
gent.
Aquesta és una cançó que segurament en una ràdio és difícil que la posin.
No, avui en dia, a les ràdios?
Sí, aquí sí, perquè això és un programa molt guai.
Bueno, hem parlat del teu disc, de la teva gira, del teu llibre, però ara fa poc també s'ha estrenat un documental titulat Jarabe contra el càncer, que explica la teva lluita contra la malaltia. I una de les persones que has conegut en aquesta etapa de la teva vida és un jove que també patia aquesta malaltia. Que es va posar en contacte amb tu per explicar-te la seva experiència.
Sí, Marcus.
Es diu Marc Peiró i el documental llegeix una de les cartes que et va enviar.
Te sigo escribiendo, Pau. En saber si algún día leerás este mensaje. Cuando me dijeron que yo tenía cáncer, también me aseguraron que iba a ser por poco tiempo. Ha Hace ya medio año desde que me encontraron la enfermedad. Siento que es un año perdido, porque no he podido cumplir mis planes. Y eso me ha dado mucha rabia, porque desde casa veía cómo las otras personas lo hacían. Cómo iban al instituto, a entrenar, a tomar algo por las tardes, a la piscina o a hacer salidas en moto con mi padre. Casi no he podido hacer nada de esto. Mi paisaje cotidiano es esta sala de espera. Y a ver qué dicen las analíticas. Déjame vivir.
Marc Peiró, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Què passa? Bé, molt bé.
Com va això?
Bé, molt bé. I tu, Pau?
De collons. Esperarà que arribi dissabte, que ens veurem, no?
Sí, sí. Bueno, en t'havia el divendres, que vas dir que passes un dia abans.
El divendres? No.
Ara sí, generem no. Un conflicte aquí.
No, a veure, a veure.
Ens tenim que trucar aquesta setmana. Ah. Però el que farem és que ens veurem abans del concert, vale? El mateix dissabte.
Vale,
abans del concert ja trucaré, vale? Ara no et vull dir com, perquè et vindríem tu i totes les fans i no veus la castelleria, perquè aquest cabron és un ligón de cuidado.
Ah, sí, també? Sí.
Vam anar al Barça.
Vale? Sí, sí, ho vam veure, el documental.
Bueno, la qüestió és que amb el Marc ens vam conèixer doncs, més o menys com...
Sí.
Com s'explica el documental.
Com s'explica el docu de l'Albert Soler, que per cert és un docu que estava molt bé.
Molt gran, sí? Gran documental.
I llavors, res, jo li vaig prometre que aniríem un dia al Barça. I llavors ens van trucar del Barça i ens van convidar al palco. Sí, sí. Hòstia, va ser molt xulo, eh? Ens vam passar... No, al palco no vam anar. Al final vam anar a tribuna.
No ho sé, si us
sí,
veu...
Sí,
vam
a tribuna.
I res, doncs va ser... Ens van convidar abans amb uns aperitius allò a tot i plen i... Que
hi
ha la dona del Messi.
Ah, sí?
Que aquest cabronet ja li vull dir... No, escolta, Pau, que la dona del Messi... No sé, deixa-la amb el Messi. Sí, Marc, te'n recordes o què?
Sí, que me'n recordo.
I res, doncs, mira... gràcies al càncer ens hem fet amics.
No. I continueu la relació o no?
Sí. No ens veiem molt, perquè nosaltres estem tot el dia veixant i tal, però sí, estem en
Escolta,
contacte.
Deixa'm preguntar-li al Marc, per què vas decidir posar-te en contacte amb el Pau Donés?
Pues, bueno, és una mica el que surt al documental, no? I també, pues, cop estàs malalt, pues, tens moltes hores perdudes i bueno, pues vaig estar pensant i dic, mira, vaig pensar, a veure si em contesta o no, i mira, va donar la casualitat que sí.
Però quants mails li vas enviar? Perquè eren mails o sigui, no Car... sé si vas haver d'insistir molt.
No molt.
No, jo soc... no m'agrada molt insistir, no m'agrada gaire.
El Marc és un xuleta. Com ha dit el teu pare, que ets un xuleta. Perquè el Marc juga molt a futbol i tal.
Bueno, ja que és molt futbolero, deixem preguntar-li com veus el desenllaç de la Lliga? A veure, com ho veus, Marc?
Jo crec que el Madrid punxa, vamos. O si no, compraran els àrbits com fan sempre, però bueno.
Bueno, tant de bo. Vull dir, tant de bo que guanyi, que punxi el Madrid i guanyi el Barça. No? Que comprin els àrbits, això no entraria en la cosa. Doncs escolta, per tant, us veieu divendres? Bueno,
que dissabte, dia de concert.
Ja trucaré, vale?
Molt bé, Marc. Vale. Escolta, moltíssimes gràcies.
Vale.
Una abraçada.
Un petó, Marc.
Vale.
Adéu-siau.
Recordo els pares.
Tens relació com familiar, els pares...
Sí, perquè, bueno, pues això, ens vam fer de seguida molt col·legues.
Ets un home proper, perquè, escolta,
sí,
ara explicaré una anècdota, en fi, que en camí de, en aquest cas, de Bonança, que hi vaig anar a passar uns dies, vaig parar a posar benzina en un vehicària d'Urgell, i va sortir el de la benzínida, i a part de, en fi, que no em coneixia de res, només em recordava el Cròniques Marcianes.
Mare meva.
Sí, em va dir, aquí quien viene mucho y que es un tío de puta madre es el Pau Donés. I para aquí, pone gasolina, tal, y es un tío y nos abrazamos, y tal. I vaig pensar, hosti, i tenia com una devoció.
Sí, perquè tenim... Bé, aquí hi ha una cosa que és difícil de fer entendre, no? Vull dir que sigui una... Que a darrere de cada persona, darrere teu o de qualsevol de vosaltres, hi ha una persona normal i corrent amb els seus defectes i les seves virtuts. Llavors, normalment, els personatges populars vivim sota l'estima del prejudici, no? Llavors, prejudici vol dir que hi ha un tio que et veu per primera vegada i pensa, és un tio simpàtic. Un altre diu, és un imbècil. Un altre que li sembla que ets alt i un altre que li sembla que ets baix. Llavors, clar, que... Jo com a persona ho dic al meu perfil de Twitter, soc proper, soc simpàtic i tal, però no sempre tinc un bon dia. Clar. I arriba un moment que sigui un tio simpàtic i proper no vol dir que sigui una marioneta, no? A vegades, i a vegades per desconeixement o millor per allò, per una...
Hòstia, per timidesa,
la gent,
no?
Sí, no, jo per timidesa i la gent per efusivitat, doncs, hòstia,
doncs a lo millor et diuen alguna cosa, doncs podem fer una foto o em posis un autògrafo, i en aquell moment no et va bé, però que sí, hòstia, són les 6 de la matí, a la B avui, per exemple, a les 6 més 4 del matí, hòstia, ahir vam tocar a Saragossa, i un tio es volia fer una foto, i diu, hòstia, jo, a esta hora, i per què no veus la cara? No, llavors, a vegades, per això, doncs, per negar algun tipus de cosa que està, llavors posa el catàleg, no, d'aquests una mica estirat, tal. Però no ho soc, no. Soc un tio.
A mi em va passar el mateix el cap d'any a les 5 de la matinada. Van demanar és de les poques vegades que he negat una foto. I vaig dir, hòstia, és que no estic en condicions de fer una foto.
Jo en nego moltes, perquè...
No, jo no, però reconec que aquell moment sí que vaig dir no, perquè no estic a sortir amb un careto que serà comentat a la xarxa.
Jo ho faig per honestitat, perquè no m'agrada dir mentir a la gent, ni ser fals. I no m'agrada gens que em facin fotos. Però no m'agrada gens, perquè em sento, no sé, és una, no sé, una frustració que tinc, o una paranoia, com si fos el copito de nieve. Però doncs, et vaig fer una foto? Hosti, i per què la vols, la foto? No, jo no ho faria, jo no te la demanaria, tu.
Bueno, però això va...
A l'Ornella Muti, sí, eh?
Sí, i perdona, i la que et fas amb les infermeres, la vas demanar tu, eh?
Sí,
que els hi tens autèntica devoció, cosa que entenc perfectament.
Sí, home, sí, a tope.
Perquè...
Que importants que són, eh?
Sí, i tant. Bueno, són... A mi el que realment em va arribar és el despilfarro de generositat que demostren, no? I que a més porten a la pràctica. Són uns personatges tremendos.
Pau Donés, et deixo marxar, que te'n vas de respirar aire pur.
Sí.
Que hi ha molta gent que ens ha escrit, Pau, per dir que la ferreteria és Albert Soler. És correcte?
Albert Soler, Albert Soler, perfecte.
Doncs mira, ja ho tenim, ja ho tenim, ja hem fet la quadratura del círculo.
Sortint de Lleida, res, allà cap a la Vallana, allà.
Jo, la ferreteria, realment, és...
I la secció de carretilles.
Hombre.
Això m'ha dit la Marta, que t'agraden les carretilles. Però carretilles de les que porta...
De tot tipus. Per portar fems, per portar plantes, per portar paquets, les que siguin. I, bueno, és que, clar, i ara no estic a la llengua. Va, corta césped, també.
Però a casa teva, clar, deus tenir un garatge amb tot de màquines.
Sí, sí.
Però tu eres de corta césped elèctric o de gasolina?
No, gasolina. Que potentes, eh? Ah, que ahí no quede, vamos, ni l'apuntador.
Bueno, doncs, escolta, que quedem un dia i feu aquí un congrés de ferreteria amb el Pau Donés. Exacte. Manualidades a tope. Mira, vinga, ja hem posat la màquina en marxa. Pau Donés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.